Bon dia als temporitzadors de llum, amagar els diners i joies a llocs menys habituals i estar al cas dels marcadors de portes, alguns dels consells de Mossos per no patir robatoris.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Normalment els delinqüents que realitzen aquest tipus de robatoris venen de fora. O sigui, estan organitzats i depenent doncs, del moment, doncs, venen uns dies, fan els robatoris, els hi toca amb una part de la Garrotxa i marxen, evidentment, perquè quan hi ha una sèrie de robatoris, doncs, nosaltres doncs, ens activem i amb ells el que els interessa, doncs, evidentment, és marxar i anar a un altre lloc.
És Marina Domènech, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos a la Garrotxa, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Estem en els dies amb menys llum natural de l'any i els lladres ho aprofiten per cometre robatoris. Des de Mossos recomanen evitar la publicació a xarxes socials de possibles plans de vacances i, sobretot, no enfrontar-se als lladres en cas d'enganxar-los infraganti. Si ja han saquejat la casa, la policia demana deixar les coses com les haguem trobades per poder recopilar el màxim de proves possibles després del robatori. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 18 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Precisament en la línia del tema principal d'aquest informatiu, els alcaldes de la comarca fan una crida a la ciutadania a estar alerta per evitar robatoris, sobretot durant les hores amb menys llum natural. Són diversos els alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa que pateixen pels robatoris en domicilis. Desallotgen l'edifici ocupat del carrer Fluvià d'Olot. Hi havia una quinzena de persones i el desallotjament es va produir durant aquest dimecres al matí. Segons l'Ajuntament d'Olot, la propietat havia denunciat els fets que passaven a l'habitatge situat davant l'escola Noima i la seu de Càritas Garrotxa, que no reunia les condicions de salut suficients per viure-hi. Aquesta setmana ha mort el que havia estat alcalde de Tortellà entre els anys 2015 i 2019, Rafael Domínguez, a l'edat de 61 anys. Domínguez havia governat durant un mandat després d'imposar-se a les eleccions del 2015. Un campament Reial d'Olot encara més renovat esperarà ses majestats els Reis d'Orient. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener, a la plaça Clarà, hi haurà la zona habilitada per la comitiva reial. El 46è concert de Nadal de les Planes d'Hostoles comptarà amb la Capella de Música de la Catedral de Girona. Aquest tradicional esdeveniment, organitzat per la Coral Retorn Planenc, fa gairebé 50 anys que es fa i és el més antic de la demarcació de Girona. També parlarem d'un casal per créixer i per trencar barreres. El coordinador del casal de Nadal per a tothom d'Integra, Jordi Sunyol, ha remarcat la importància de gestionar la diversitat d'infants que té la comarca a dia d'avui. En esports, el Club Esportiu Besalú és campió d'hivern de la tercera catalana. És el primer classificat d'aquest grup 3 amb 31 punts i té el segon a 4 punts de distància. A la carpeta esportiva d'aquest dijous també parlarem de les nedadores del Club Natació Olot, que han fet un bon paper als campionats de Catalunya Júnior celebrats a Barcelona. Hi ha participat un nombre important d'esportistes. I tancarem l'informatiu parlant de Marc Andorell, que publica 2.0, un tema sensible i personal que parla sobre l'experiència amb el càncer que va tenir el seu germà ara fa uns anys.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil escorcollen el laboratori de l'IRTA Cressa, investigat pel brot de la pesta porcina africana. Actuen a les ordres del jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès, que fa 9 dies va rebre el primer atestat sobre aquesta investigació. Aprovada la reforma del lloguer de temporada i d'habitacions, que també tindran topall de preus. La reforma vol evitar el forat legal que hi havia fins ara a la llei i que permetia als propietaris esquivar el topall de preus fixat a les zones tensionades. El govern espanyol defensa que ha augmentat un 52% la inversió a Catalunya des del 2018, amb 60.000 milions més. Prieto assegura que Catalunya ha rebut prop de 10.000 milions dels fons Next Generation, amb 178.000 beneficiaris. Les dones dediquen més de 3 hores al dia a les tasques de la llar i cura d'infants, i els homes hi destinen 2. La bretxa de temps per a les feines domèstiques entre gèneres es redueix mitja hora al dia en una dècada. A la pàgina internacional, els líders europeus decidits a desencallar el finançament per a Ucraïna i diuen que han d'escollir entre diners avui o sang demà. Von der Leyen assegura que s'arribarà a una solució mentre estats com Hongria rebutgen l'ús dels actius russos congelats. I el Regne Unit tornarà a l'Erasmus 7 anys després del Brexit, però amb noves condicions. L'acord assolit entre Londres i Brussel·les permetrà que el Regne Unit es reincorpori al programa a partir del 2027.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, després de la llevantada de fa 2 dies, el més important és la humitat, molta humitat. Està tot ben xop, ben moll. Boira Vic fins al centre, fins a la plaça Major. També tenim boira Girona, a les valls de l'Onyà. A la resta, cel poc ennuvolat. La temperatura fresca, una mica freda, però glaçat molt poc. A Gela, Cerdanya, 3 sota 0, Puigcerdà, 1 sota 0, a dalt a Tosa, a dalt Ullater, 2.400 metres, fins a 3 sota 0, 2 a Gombrèn, tenim una temperatura mínima de 4 a Olot, de 5 a Vic i de 2 a Mieres i 3 a la Vall d'en Bas. De dia, entre 12 i 15, un ambient fresc, 16-17 en punts de la costa i del prelitoral, i dia més aviat marcat pel sol un cop s'aixeca aquesta boira, que en el cas d'Osona a la Plana de Vic li costarà ben bé fins al migdia. Situació del cap de setmana que ens porta canvis, però això seria ja sobretot dissabte, i sembla que ja la pluja podria començar a arribar la tarda-nit de divendres. Pluja, plugim, poc important, cota de neu 1.800-2.000 metres, però dissabte s'anima la pluja. Dissabte, de bat a bat, tot el dia pràcticament plovent o plovisquejant, pluja que puntualment pot ser moderada, 10, 20, 30 litres per metre quadrat, i nevar cap a 1.600, 1.700, baixant a 1.500 a la tarda i al vespre. Diumenge passa aquesta pluja, núvols, clarianes, boires i la temperatura al cap de setmana més baixa.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 18 de desembre de 2025, dia en el qual comencem parlant dels temporitzadors de llum, amagar els diners i joies a llocs menys habituals, i està el cas dels marcadors de portes, que són alguns dels consells de Mossos per no patir robatoris. Estem en els dies amb menys llum natural de l'any i els lladres ho aprofiten per cometre robatoris. Des de Mossos recomanen evitar la publicació a les xarxes socials de possibles plans de vacances i, sobretot, no enfrontar-se als lladres en cas d'enganxar-los infraganti. Si ja han saquejat la casa, la policia demana deixar les coses com les haguem trobades per poder recopilar el màxim de proves possibles després del robatori. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Les darreres setmanes de l'any són les que tenen menys hores de llum natural, tot i que de robatoris en domicili se'n produeixen tot l'any, durant les dates que estem convida més a entrar a robar en cases o pisos. Marina Domènech és responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de la Garrotxa.
Normalment els delinqüents que realitzen aquest tipus de robatoris venen de fora, o sigui, estan organitzats i depenent del moment, doncs venen uns dies, fan els robatoris, els hi toca amb una part de la Garrotxa i marxen, evidentment, perquè quan hi ha una sèrie de robatoris, doncs nosaltres doncs ens activem i amb ells el que els interessa, doncs evidentment, és marxar i anar a un altre lloc.
Des de Mossos recomanen posar a casa temporitzadors de llum, que es vagin encenent i apagant per tal de fer creure que a casa hi ha algú. Una altra bona mesura és actuar imprevisiblement i no amagar, per exemple, diners i joies als calaixos de l'habitació, l'espai de la casa on regiren primer els lladres. Parlant de diners, des de Mossos recomanen no tenir una quantitat gran de diners a casa i, en cas de tenir caixa forta, fer-la servir.
Els marcadors de les portes, normalment això ho acostumen a fer en pisos, no vol dir que de manera puntual també ho hagin fet en alguna casa. És el marc de la porta, doncs senyalen des d'una filatura petitíssima fins a una enganxina tallada també molt petita, de manera que si aquesta porta s'obre, doncs cau. Aleshores, si la posem a inicis de setmana, marquem, posem aquests marcadors, marquem la porta i algú ha obert, doncs aquests marcadors no estaran. Sí? Poden ser des de pedres, fulles, enganxines, fils, qualsevol cosa petita, que no sigui, que nosaltres no tinguem la percepció de que hi ha alguna cosa estranya, però ells, que realment el que volen saber és si aquella porta s'ha obert o no, doncs, bueno, doncs tenen la certesa que ja no ha entrat ningú. I si allà no ha entrat ningú, encara que veiem llums, evidentment allà no hi ha ningú.
Els grups de WhatsApp entre veïns poden ser més que útils per poder esbrinar, per exemple, quin tipus de persona o de vehicle estrany han vist darrerament actuar a la zona. Des de Mossos asseguren que és una informació valuosa. Asseguren també que la Garrotxa ja no és la mateixa que fa, per exemple, 25 anys i que per això tots plegats ens hem d'adaptar a la realitat del moment.
Fa 25 anys aquí no passava mai res. Els cotxes es deixaven oberts, les portes de casa doncs podies anar a comprar i ara no. I si em preguntes el motiu és perquè la societat ha canviat, o sigui, no és el mateix la Garrotxa d'avui en dia que la Garrotxa de fa 25-30 anys, per tant ens hem d'adaptar, encara que no ens agradi, però d'alguna manera ens hem d'adaptar. De quina manera? Doncs el que estem parlant, prenent més precaucions, comunicar-nos més amb els veïns. Si per exemple ens n'anem de vacances, doncs està bé que ho comentem amb els veïns de confiança, però ni ho pengem a les xarxes socials, ni ho fem extensiu a tothom, perquè aquests dies que serem fora, evidentment, doncs ens poden entrar.
Des de Mossos no recomanen que ens enfrontem als lladres si els enganxem infraganti. Això i ser molt curosos a fer els primers passos quan detectem que ens estan robant a casa o quan percebem que els lladres ja han robat.
Quan arriben al domicili, doncs han vist que han entrat i se suposen o suposen doncs, que no hi ha ningú, doncs trucar a la policia i sobretot no tocar res. Primer de tot, doncs, perquè si hi ha empremtes i nosaltres comencem a remenar doncs, els nostres objectes personals per veure què és el que se'ns han endut, doncs podem malmetre aquestes empremtes. Si, per un altre costat, si tampoc tenim clar que dins del domicili doncs, hi hagi algú, doncs, per la nostra seguretat i integritat física, doncs, ens podem mantenir al marge i avisar i que sigui la policia la que entra.
I en cas que ens hagin entrat a robar, una de les primeres preguntes que un es pot fer és si podrà recuperar els diners o objectes de valor. Des de Mossos admeten que no és fàcil, però que en alguns casos, quan efectuen detencions i requisen material, poden arribar a recuperar algun objecte. Per això diuen que és important que tinguem fotografiats els objectes de valor que tenim a casa, especialment joies, i que en el moment del robatori tramitem una denúncia.
En aquesta línia, els alcaldes de la comarca fan una crida a la ciutadania a estar alerta per evitar robatoris, sobretot durant les hores amb menys llum natural. Són diversos els alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa que pateixen pels robatoris en domicilis. Els Mossos d'Esquadra fan patrullatges als diversos municipis i en casos com, per exemple, Besalú, agents cívics i Mossos col·laboren conjuntament per cobrir millor les hores de tarda i vespre quan ja és fosc.
Estem en una època una mica delicada a la tardor per temes de robatoris. No només a Sant Joan, sinó que a nivell de comarca, encara l'altre dia ho compartíem amb els alcaldes i alcaldesses, estem en un període que és molt propens a que passi això. I en el nostre cas, a Sant Joan ens hi ha passat.
L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, igual possiblement que la resta d'alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa, estan més atents que mai aquestes setmanes amb els dies més foscos de l'any pel que respecta a robatoris en domicilis. Fa unes setmanes l'alcalde de les Preses, Albert Danés, va demanar més vigilància als Mossos per estar més tranquils.
Com hi ha el canvi d'horari, que passem a l'horari d'hivern, doncs és quan pot ser que hi hagi més robatoris i li vaig demanar que, sisplau, doncs, féssim més patrullatge, que féssim més controls i realment doncs, ho estem fent.
Precisament el patrullatge a peu pels pobles que fan Mossos és una mesura per controlar de més a prop els municipis de la comarca, tal com assegura l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall.
I la veritat és que tenir la presència dels Mossos, sobretot aquestes hores de la tarda, vespre o hores més complicades del dia que tenir la presència dels Mossos, que la gent vegi que hi ha un moviment al poble, hi ha una vigilància, que tan sols puguin venir de tant en tant a fer una mica de presència, voltar pel poble i que la gent vegi que hi ha una mica més de seguretat, també ens tranquil·litza tots.
A Besalú fins i tot aquests dies fan treball conjunt en aquest àmbit els agents cívics i els Mossos d'Esquadra, en parla Lluís Guinó.
Ens preocupen de forma més intensa i per això vam crear la taula vilatana de seguretat, és el que té a veure amb robatoris a l'interior de cases, que és el que ens preocupa, que és el que ens preocupa més i és el que causa més alarma a la població. I en això estem fent una feina no només de que els agents cívics cada dia quan finalitza el servei facin d'alguna manera un recorregut per la vila, sobretot en aquesta època que és quan fosqueja més aviat i quan hi ha d'alguna manera més perill de que es produeixin aquestes entrades a les cases, doncs estem fent una feina coordinada entre els agents cívics que fan el seu patrullatge abans d'acabar el dia i amb més intensitat també per part dels Mossos d'Esquadra.
Els alcaldes i alcaldesses també demanen que els mateixos veïns i veïnes estiguin atents i que si veuen res estrany truquin al 112.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Desallotgen l'edifici ocupat del carrer Fluvià d'Olot. Hi vivien una quinzena de persones i el desallotjament es va produir durant aquest dimecres al matí. Segons l'Ajuntament d'Olot, la propietat havia denunciat els fets que passaven a l'habitatge situat davant l'escola Noima i just al costat de la seu de Càritas Garrotxa, que no reunia les condicions de salut suficients per viure-hi. Aquest dijous al matí, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat que algunes d'aquestes persones ja s'han dirigit als serveis socials.
En aquest punt teníem una situació d'infrahabitatge, amb uns habitatges ocupats que estaven pràcticament en ruïnes, amb una situació de molta perillositat. És veritat que des de l'Ajuntament, des de l'àrea de territori, sí que es havia informat a la propietat conforme allò posava en risc a les persones, hi havia una inseguretat latent per les persones que hi vivien, i és la propietat en tot cas que tira endavant doncs, aquesta denúncia que acaba amb aquesta desocupació fruit de la situació real que hi havia. I és que allà hi havia una situació de perill per les persones que hi estaven vivint, que posava en risc la salut de les persones en un edifici doncs, que no estava en condicions per viure-hi.
D'un apunt de successos a la capital garrotxina, passem a parlar també de que aquesta setmana ha mort el que havia estat alcalde de Tortellà entre els anys 2015 i 2019, Rafael Domínguez, a l'edat de 61 anys. Domínguez havia governat durant un mandat després d'imposar-se a les eleccions del 2015 amb la llista d'independents per Tortellà vinculada al PSC. Durant la seva alcaldia va treballar de valent per restaurar la pedrera que hi havia al poble. Rafael Domínguez era una persona molt vinculada a la música i a la vida social i cultural del municipi.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Un campament real d'Olot encara més renovat esperarà ses majestats al Reis d'Orient. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener, a la plaça Clarà hi haurà, com ja és habitual, la zona habilitada per la comitiva real. El dia 5, a partir de 2:15 de la tarda, serà el torn de la cavalcada amb sortida des de l'escola Pia. Novament hi haurà franges de baixos estímuls durant el campament i també la cavalcada. Les entrades pel campament es posaran a la venda a partir del 30 de desembre a les 10 del matí.
L'informatiu del migdia.
La història diu que l'arribada dels Reis d'Orient a Olot data de finals del segle XIX. Es té constància que la primera reunió per rebre la comitiva real va ser el 1879 entre les famílies Reguer i Trinxeria. Tot i això, fins al 1895 no va ser el primer any que es va fer la primera cavalcada. Originalment els tres Reis de l'Orient arribaven en cavall i els trons eren a les escales del teatre principal, un espai que deixaria de ser-ho aviat i es traslladarien als trons a les escales de l'actual Basílica de Sant Esteve. La cavalcada d'aquest 2026, novament, és organitzada pels catòlics, entitat que s'encarrega d'aquest esdeveniment des de fa més de 70 anys. Enguany han preparat un recorregut similar al de l'any passat, amb sortida a partir de 6:45 del vespre des de la plaça Clarà i en final al Firal, on hi haurà els trons de Ses Majestats als Reis d'Orient. Un dels organitzadors de la cavalcada i membre dels catòlics és Maria Clavell.
Penseu que és de l'esdeveniment que entre potser hi ha unes 300 persones involucrades com a voluntàries. Llavors és un dels esdeveniments que segurament hi participen més voluntaris a la ciutat.
Durant els dies previs a la cavalcada hi haurà el campament reial a la plaça Clarà. Seran els dies 2, 3 i 4 de gener, de 6 de la tarda a fins més enllà de les 9 de la nit. Un campament que enguany es renova més, tal com explica un dels organitzadors i membres dels catòlics, Cesc Sagristà.
Pel que fa al campament, tal com han comentat, doncs aquest any intentem seguir amb aquesta remodelació. Es tracta de que aquest nou campament doncs tingui més espais, que hi hagi més interacció, que hi hagi més dinamisme, més immersió i al final doncs que els nens i nenes acabin sent els protagonistes d'aquest campament i de tota la història que els acompanya. Al final és la finalitat amb el que es fa i pensem que hem de seguir anant una mica en aquesta línia.
El que repeteix enguany en el campament i la cavalcada és la franja reservada per a persones que necessitin baixos estímuls. Des de l'organització remarquen especialment que les entrades pels dies 3 i 4 de gener de la franja de 3 quarts de 6 de la tarda, només les adquireixin les persones que realment ho necessiten. Sobre aquest aspecte, la cavalcada en parla la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz.
Novament doncs, tindrem zones de baixos estímuls, com es demana, no?, que siguin unes activitats doncs, diverses pel món de la diversitat, doncs, per tant, que sigui inclusiu. Ja portem uns anys fent-ho i, de fet, ha funcionat sempre molt bé. El carrer Serra Ginesta, amb baixos estímuls.
Les entrades del Campament Reial d'Olot es posaran a la venda el proper 30 de desembre a partir de les 10 del matí a olotcultura.cat. Es podran agafar un màxim de 4 entrades per persona i els menors de 3 anys no necessiten entrada. Alhora, s'habilitarà una cua paral·lela per a les famílies que no en tinguin. Es posaran a disposició unes 1.400 entrades diàries. A les Planes d'Hostoles, el 46è concert de Nadal comptarà amb la Capella de Música de la Catedral de Girona. Aquest tradicional esdeveniment organitzat per la Coral Retorn Planenc fa gairebé 50 anys que es fa i és el més antic de la demarcació de Girona. A més, es podrà veure per Olot Televisió durant el dia de Nadal i també Sant Esteve. Des de la Coral aprofiten per fer una crida i convidar tothom a unir-se'n al grup per cantar i assajar, informa Néstor Carvajal.
Aquest dissabte tindrà lloc la 46a edició del concert de Nadal a l'Església de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles, organitzat per la centenària Coral Retorn Planenc, i amb la col·laboració de la Capella de Música de la Catedral de Girona i els Quintets Harmònics. Tothom que vulgui podrà participar amb la Marató de TV3 a través de la taquilla inversa de l'espectacle. El president de la Coral, Narcís Arnau, explica la gran trajectòria que té aquest esdeveniment i destaca que són els més veterans de la demarcació de Girona.
És a dir, que estigui documentat i que tingui continuïtat de més de 40 anys, en aquest cas 46, doncs diria que de la demarcació de Girona som els més veterans. Potser després hi ha la Coral El Progrés de Palamós, que en porta 44 edicions, també ben documentades, i després ja ens anirem a Cassà de la Selva amb la Coral Bellressó, que en porta 37. Per tant, jo diria que ens podríem dir els veteranos.
A més, Arnau afegeix que l'estructura del concert ha anat adaptant-se a les necessitats del moment.
El concert, de fet, va començar amb corals de la zona, cantàvem, doncs, ens reuníem amb unes corals com era la de la Cellera, la d'Anglès en aquell moment, la de Mer i la dels Planes, i doncs fèiem això, no? Un repertori tradicional, una trobada de corals. Després, amb mossèn Frederic Pujol, que aquí va ser 33 anys director de la nostra coral, en dues etapes, doncs ja va voler donar-hi un relleu important i va introduir el tema dels conjunts instrumentals.
El president aprofita per fer una crida i convidar tothom qui estigui interessat a unir-se a la coral.
I abans dels esports parlem d'un casal per créixer i per trencar barreres. El coordinador del casal de Nadal per a tothom, Jordi Sunyol, organitzat, recordem, aquest casal per Integra, ha remarcat la importància de gestionar la diversitat d'infants que té la comarca a dia d'avui. Ha destacat el paper dels monitors per tal de gestionar correctament els grups i alhora poder ser una figura important pel seu creixement.
Radiolot, ara i sempre. Som informació.
La importància de trencar estigmes en la societat actual encara és una de les assignatures pendents per molta part de la població. Apostar per activitats destinades per a persones amb diferents diversitats no és comú, però des d'Integra segueixen fent passos endavant. No només integrar, sinó fer créixer els infants. És una de les reflexions que ha dit el coordinador del Casal de Nadal, encapçalat per Integra, Jordi Sunyol.
Aquestes famílies que et van venir a buscar en un moment donat, no?, i van dir, ostres, necessitem un espai pels nostres fills, aquestes famílies probablement han viscut situacions en entorns ordinaris que en casals, en altres tipus de casals, en el que no han, els seus fills no han gaudit o s'han sentit en un moment discriminats o fins i tot els monitors potser no en sabien prou per poder gestionar les diferents maneres de funcionar que tenen els nostres aquests nanos, no?
Des del Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Olot van valorar favorablement donar-hi suport a aquesta iniciativa, ja que expliquen que van veure que es tractava d'una molt necessària i que alhora l'organització comptava amb la professionalitat que requereix per aportar-la a terme. Ho detalla la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Garrotxa i consellera comarcal delegada de Serveis Socials, Maria Vidal.
Serà una experiència que ens ajudarà també de cares al proper any a veure, doncs, si podem anar repetint aquest model en els nostres municipis amb l'ajuda, com no, de professionals que entenen com poden encarar un casal des de l'inici, adaptat a la realitat que tenim com a societat actualment.
Per la banda de l'Ajuntament d'Olot, la regidora d'Acció Social, Imma Muñoz, explica que és una prova pilot interessant per desenvolupar futures activitats d'aquest tipus.
Genera valors a les criatures, als infants, des de petits, trenquem barreres, trenquem estigmes. Aquests casals, òbviament, estan acompanyats, doncs, els monitors, que són essencials, i enguany, doncs, vàrem dir que faríem una prova pilot.
Encara es disposen d'algunes places vacants i les inscripcions es tanquen aquest divendres. De forma presencial es poden fer a la seu d'Integra, al carrer Serra Ginesta 14 d'Olot, en horari de dilluns a dijous de 9 del matí a 4:45 de la tarda i divendres de 9 del matí a 3:45 del migdia. El pagament es fa al mateix temps que la inscripció en efectiu o amb targeta. El casal es farà del 22 al 24 i del 29 al 31 de desembre de 9 del matí a 1 del migdia. S'hi pot participar des d'un sol dia, que té un cost de 15 euros, fins als 6 dies complerts, amb un cost total de 75 euros. Les places són limitades i s'ompliran per rigorós ordre d'inscripció.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant del Club Esportiu Besalú, que és el campió d'hivern del grup 3 de la tercera catalana. És el primer classificat amb 31 punts i té el segon a 4 de distància. El Besalú només ha perdut un partit de les 12 jornades fins ara disputades i espera poder continuar amb aquesta dinàmica per arribar amb opcions al final de temporada amb el que seria el seu segon ascens consecutiu, després de ja pujar la temporada passada de quarta a tercera catalana. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigvert.
La tercera catalana arriba al final d'aquest 2025 amb un equip garrotxí com a primer classificat. El Club Esportiu Besalú va ascendir la temporada passada de quarta catalana amb una gran diferència respecte als altres rivals i enguany, després de 12 partits jugats, és el primer classificat del grup tercer de tercera catalana. El Besalú ha aconseguit mantenir un gran bloc de jugadors de la temporada passada i reforços amb altres perfils de nivell per competir al màxim durant aquest curs. El president del Club Esportiu Besalú, Ernest Bassols, explica quines són les claus perquè l'equip sigui campió d'hivern.
És fer un bon equip. L'equip és un equip que crec jo que està molt ben compensat a totes les línies, tenim molt bons davanters, tenim una mitja molt bona i tenim uns defenses que aquest any realment, doncs, està molt bé. La segona, i molt important, és tenir un entrenador que sàpiga moure tot això, i la veritat és que Nil i en Giti ho estan fent molt bé. Ells són una mica el pal de paller d'aquest equip, I la tercera és que hi ha molt bona unió dintre el vestidor.
El conjunt garrotxí ha guanyat 10 partits, n'ha empatat un i ha perdut el camp del Camprodon per golejada. De fet, aquesta és l'única relliscada del Tenil Congost, que acumula 6 victòries consecutives. A més, Bassols també remarca la importància de poder tenir aquest acord d'afiliació amb el Maià, ja que en alguna ocasió han pogut agafar jugadors per a poder tenir més recursos. Ara mateix els números són els que manen i diuen que el Besalú és el millor equip d'aquest grup de tercera catalana. Bassols explica que de moment han d'anar partit a partit i que l'objectiu segueix sent el de consolidar la categoria.
L'objectiu, el nostre objectiu, quan va començar la temporada, era competir fins l'última jornada. I avui és el mateix. Si, a més, l'última jornada acabem primers, ideal. Però el nostre objectiu és competir jornada rere jornada. Està clar que quan veus on ets, les il·lusions estan dipositades en pujar, però el nostre objectiu no és pujar. El nostre objectiu aquest any era consolidar la categoria i està clar, fer una bona competició per arribar a les últimes jornades amb opcions de pujar o de fer el play-off.
El Besalú tancarà l'any al camp del Font Coberta per acabar la primera volta. Faltarà partits contra el Pla de l'Estany, rebran a l'Escola de Futbol Garrotxa i visitaran el camp del Club Poliesportiu Sant Joanenc en un partit de la part alta de la classificació.
De futbol territorial saltem a la piscina per parlar de les nedadores del Club Natació Olot, que han fet un bon paper als Campionats de Catalunya Júnior celebrats a Barcelona. Hi ha participat un nombre important d'esportistes, però cal destacar les 6 medalles que va aconseguir Blanca Codony.
El Club Natació Olot continua fent passes endavant i així ho demostren els seus nedadors i nedadores en els diferents campionats que participen. Durant aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya Júnior amb protagonisme per les nedadores olotines, que van aconseguir un total de 14 medalles. Cal destacar les 4 medalles d'or, 3 per Blanca Codony en 200, 400 i 800 metres lliures i una de Berta Santos. També van aconseguir 8 medalles de plata, una en relleus de 4% estils, 2 de Blanca Codony, 3 medalles per l'Anna Vegas i 2 més per la Berta Santos. Per acabar també van aconseguir 2 medalles de bronze, una per la Berta Santos i una per la Berta Nicolau. La nedadora olotina més premiada en aquest torneig català júnior, Blanca Codony, afirma que el club va creixent cada vegada més i dona importància als resultats que va aconseguir durant aquests dies. Des del Club Natació Olot destaquen la plata en relleus 4% estil, ja que amb el nivell dels altres grups i la forta competència que hi havia, afirmen que és una posició molt meritoria. Pel que fa als equips, primera posició per al Club Natació Sabadell, segona per al Club Natació Mataró i finalment tanca el podi el Club Esportiu Mediterrani. El Club Natació Olot ha acabat com el 15è millor equip de Catalunya amb una puntuació de 980 punts.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada d'aquest dijous amb protagonisme per Marc Andorell, perquè ha publicat 2.0, un tema sensible i personal que parla sobre l'experiència amb el càncer que va tenir el seu germà fa uns anys. El riudarenc vol transmetre un missatge de força i optimisme.
La contraportada.
Ja tot m'és igual, sí, res em pot fer mal, no. Ja no em puc quedar aquí, sé que és el millor.
2.0 és el títol de la nova cançó que ha tret el riudarenc Marc Andorell. Es tracta d'un tema íntim i sensible que parla sobre l'infoma que va patir el seu germà fa un parell d'anys i del qual se'n va recuperar.
Volia transmetre una mica aquest missatge com de renaixement, no? de segona oportunitat. I al final em vaig inspirar molt en veure el meu germà en un moment on hi ha una situació, evidentment, que no és gens agradable, però veure'l sortir-ne i veure la força amb la que ell lluitava i com s'ho va prendre, de fet va ser una lliçó per a tota la família i per a tota la gent del seu voltant. I una mica doncs, amb aquest missatge, aquest era el missatge que volia transmetre amb la cançó també, no? Aquesta esperança i aquesta força i aquestes ganes com de lluitar i no, al final ja no té per què ser tampoc amb un càncer, crec que és un missatge que pot servir per qualsevol situació que estiguis patint. No?
Endurell col·labora des de fa temps amb iniciatives vinculades a la visibilització del càncer i a la recerca i a la investigació.
Ja ens coneixíem una mica amb la família, perquè justament jo hi havia estat al festival i es coneixen amb el meu germà i ens coneixíem de fa anys i vaig tenir la sort també, justament com va passar això, em van proposar també de participar de la presentació del festival l'any passat, on vaig preestrenar la cançó una mica així en petit comitè i en primícia. I arrel d'això em va sortir la idea, tenia ganes de fer alguna cosa més amb la cançó, de col·laborar d'alguna manera amb la causa, i els primers a qui vaig anar a trucar a la porta van ser ells, i evidentment els hi va encantar la idea i estan molt agraïts també, jo també, que ells hagin acceptat, i d'aquí doncs volem unir forces i, bueno, que arribi on arribi una mica aquesta unió, però la idea era una mica poder això, juntar forces per ajudar amb la causa.
Marc Endurell va presentar el Benidorm Fest 2026, aquest tema 2.0, que ja es pot escoltar a les diverses plataformes. 2025 ha estat, sens dubte, un any de somni pel guanyador de l'OPFest de la xarxa i les televisions locals.
Doncs amb Marc Endurell i el seu nou tema 2.0 tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 18 de desembre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. A partir de les 3, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot, més actualitat de la comarca i d'arreu de la demarcació. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.